La passada setmana, el conseller de Medi Ambient del Govern Balear, Miquel Mir, feia un balanç de la campanya d'estiu del Servei de Vigilància de la Posidònia, un servei que ha estat present amb 5 embarcacions a la nostra illa que han duit a terme gairebé 70.000 actuacions, quasi la meitat de totes les actuacions fetes a les Illes Balears, malgrat que som l'illa, ja ho sabem, més petita de tot l'arxipèlag amb diferència. A veure, d'aquestes gairebé 70.000 actuacions, unes 1.800 han set per informar les embarcacions, 737 per assessorar-les i unes 66.000 s'han comprovat que estaven en bon lloc fondejades. Això sí, se n'ha calgut moure 824 que havien fondejat sobre la praderia de Posidònia malmetent-la. D'aquestes 824 embarcacions, però només una se li ha aixecat un acte d'infracció per fondejar sobre Posidònia. Volem parlar de tots aquests números i sobretot de la salut de la nostra planta submarina amb el conseller autonòmic de Medi Ambient del Govern, en Miquel Mir. Benvingut a Ràdio Illa, senyor Mir.
Hola, molt bon dia, moltes gràcies.
A veure, primer de tot, per explicar a la gent aquests números en què es tradueixen. 70.000 actuacions, quina diferència hi ha entre aquestes 1.800 que han estat informades, 700 assessorades o 66.000 que s'han comprovat?
Bé, el servei de vigilància bàsicament, efectivament, fa aquestes tres funcions, no? En primer lloc, doncs, informar, no? Dins les seves tasques ordinàries, doncs, van donant informació en els patrons de totes les embarcacions que se van trobant, malament siguin embarcacions que estiguin ben fondejades, no? Se'ls reparteix material gràfic o bé se'ls dona informació a títol, diguéssim, oral. Les embarcacions assessorades, que serien aquestes 737 a les quals vostè feia referència, són embarcacions que abans de fondejar a través del canal de ràdio criden en aquest servei, una de les barques d'aquest servei se dirigeix a on està aquesta embarcació i l'ajuda a fondejar d'una manera correcta i que no sigui nociva per la conservació de la planta. I després hi ha les embarcacions comprovades, que són aquelles que doncs, el servei de vigilància assisteix en aquestes barques i comprova, in situ, a més si l'àncora o l'element de la cadena doncs, afecta a la Posidònia. I bàsicament aquestes són les tres funcions principals que fa aquest servei i aposta d'aquí la diferenciació d'aquestes xifres.
Clar, d'aquestes 824 que van fondejar malament, malmetent la Posidònia, només una va ser finalment sancionada. A veure, la idea quina és? O sigui, que els vigilants van allà i diuen, a veure, esteu malmetent la Posidònia, heu de marxar, i si marxen no passa res, però si, diguem-ne, es posen tossuts és quan acaba caient la sanció, va així?
Sí, aquest servei, des del seu naixement, i això ho han dit des de l'any que va néixer, té una voluntat divulgativa i constructiva, no? I al cap i a la fi té la voluntat màxima d'incrementar la consciència de la importància de conservar la Posidònia i, òbviament, també de disminuir els impactes sobre ella. De fet, i això també ho han dit des del naixement d'aquest servei, els tripulants, no, de les embarcacions d'aquest servei no tenen capacitat sancionadora, no són agents de l'autoritat. No? Per tant, l'objectiu principal d'aquest servei mai ha estat un objectiu punitiu, no, de posar multes, sinó que ha estat un objectiu més de divulgació i sobretot també de prevenció. Valgui a dir, i aprofitant també la seva pregunta, que ahir en parlàvem també a la roda de premsa amb el coordinador de servei, que un 98,9%, és a dir, un 99% dels usuaris tenen una actitud magnífica i totalment acceptativa i constructiva envers instruccions que els donen des d'aquest servei, la qual cosa també és un fet que crec que és honest posar-ho damunt la taula per sobretot agrair també a tots aquells usuaris de demà que any rere any estan coneixent molt millor aquest servei i sobretot també l'estan respectant. En el cas de reincidències o de conductes incíviques i en el cas de que hi hagi un agent de medi ambient o en el cas de que sigui interceptat per la Guàrdia Civil, que també és un agent de l'autoritat, és aquí quan se procedeix a posar sancions en aquests patrons. No obstant, les xifres que estem manejant, ara ja sí, amb un registre històric de 5 anys i que, per tant, ja ens permet tenir una visió en perspectiva de com està funcionant aquest servei, la veritat és que són xifres esperançadores en el sentit de que veiem com la baixada del tant per cent d'embarcacions que s'ha hagut de moure és una baixada molt notable i sobretot ho és precisament a l'illa de Formentera.
Home, sí, veiem que hi ha 70.000 actuacions, o sigui, 70.000 embarcacions a les quals s'han pogut registrar. Veiem que n'hi ha 800 i poc que han ancorat malament. Estem parlant de l'1,1 o 1,2% del total d'embarcacions que ens visiten, que són les que s'ha constatat que han malmès la Posidònia. Per cert, ens crida molt l'atenció això que siguem l'illa més petita, però en canvi la que atrau més embarcacions d'esbarjo de totes les illes Balears. Té alguna explicació això o com ho veuen des de la Conselleria de Medi Ambient?
Bueno, aquesta era la realitat que trobàvem l'any 2017. Això no és una realitat actual o nova a l'illa de Formentera. Precisament, també aquestes xifres s'expliquen doncs, per la quantitat de recursos que té a l'illa de Formentera en tant en quant a prevenir precisament tots aquests impactes. L'any 2018, les embarcacions que se varen haver de moure a Formentera era del 9%. El 9% de les embarcacions comprovades se varen haver de moure. L'any 2021 és de 1,2%, és a dir, en 3 anys han baixat 7 punts percentuals. I això té una explicació. Òbviament, Formentera, per les seves característiques fisiogràfiques, geogràfiques i, òbviament, també pel seu atractiu del fons marí i també per ser una illa que està sotmesa de facto a una alta pressió turística, no només a la mar, sinó també a la terra, fa que el nombre d'embarcacions en relació a la seva superfície sigui un nombre molt important. Precisament, i arrel de les primeres campanyes d'actuació, doncs, vàrem determinar que l'illa de Formentera necessitava un plus de recursos. Avui en dia, Formentera, sols Formentera, compta amb 5 embarcacions. Aquestes embarcacions són les mateixes perquè se facin una idea de les embarcacions que compta l'illa de Mallorca i convindrem tots de que a nivell de superfície i també a nivell de làmina d'aigua Formentera té unes dimensions extremadament més petites que Mallorca. No obstant, vàrem entendre que precisament d'acord amb aquesta pressió Formentera doncs, pagava doncs, aquest increment d'esforços en 5 embarcacions pròpies i també començant el servei 15 dies abans de la resta d'illes. El servei a les Pitius, és a dir, en concret a l'illa de Formentera, comença dia 15 de maig, quan a la resta d'illes comença dia 1 de juny. No? I, òbviament, i aprofit també per el comentari que vostè feia, no? Et silla més petita i et silla on més intervencions s'han fet, efectivament, perquè et silla on percentualment més recursos hi ha per vigilar aquests fondejos, aquestes activitats nàutiques. I jo crec que aquesta disminució dràstica en 3 anys del tant per cent d'embarcacions que s'han hagut de moure si hi ha de Formentera, doncs és un resultat quantitatiu i empíric de com està funcionant el servei. I això no és mèrit de la Conselleria de Medi Ambient i Territori. La Conselleria de Medi Ambient i Territori ha posat els recursos. Jo crec que això és mèrit de la ciutadania i és mèrit també de l'illa de Formentera. Jo crec que la consciència, afortunadament, ha anat incrementant-se any rere any i avui en dia podem dir que Formentera, amb un estiu extremadament complicat i amb una massificació molt important també de les seves aigües, els resultats han estat els millors des de que aquest servei està en funcionament.
I deu ser veritat això de que hi ha una conscienciació important a Formentera perquè ara aquesta illa en vol més. L'altre dia al Parlament, el diputat per Formentera, Antonio Jesús Sanz, li reclamava mitjans també de control i vigilància dels fondejos, en aquest cas a la banda de migjorn. Actualment més o menys es treballa entre Cala Saona, s'Espalmador i després de s'Espalmador fins a Escaló de Sant Agustí. Hi haurà vigilància al fondeig a la zona d'es migjorn, a Formentera, de cara a la temporada 2022?
Bé, jo li faré la mateixa resposta que li vaig fer al diputat Sanz, perquè és la resposta que jo crec que és la més honesta. Repeteix, a consciència i per convicció, avui en dia Formentera és l'illa que més recursos té amb diferència sobre la resta d'illes. Tots aquests recursos són recursos que els ha posat i els està posant el govern de les Illes Balears a través de la Conselleria de Medi Ambient i Territori. El govern de les Illes Balears, a més, també va aprovar una normativa pionera, encara ara, avui en dia, l'any 2021, que és el decret per a la conservació de la posidònia. És una normativa que és una normativa per aigua, que no atribueix única i exclusivament les competències, en aquest cas, a la Conselleria de Medi Ambient i Territori, entre d'altres coses, perquè les competències de munt la mà són unes competències que afecten a moltes altres administracions. La Conselleria de Medi Ambient i Territori seguirà mostrant la sensibilitat que està mostrant en Formentera. Repeteix, l'illa que més recursos té de totes les illes balears. Ara bé, la Conselleria de Medi Ambient i Territori està oberta a poder incorporar recursos aportats per altres administracions, com per exemple en pugui ser el Consell Insular de Formentera. El Consell Insular de Formentera també tindria competències per incrementar aquests recursos i el govern de les illes balears estaria extremadament encantat d'incorporar-los dins l'operatiu de vigilància i assistència en el fondeig. Això és una primera reflexió que al cap i a la fi és la mateixa que vaig fer jo mateix dimarts passat en el Parlament de les Illes Balears. Actualment, la Conselleria de Medi Ambient i Territori, tal com també vaig poder anunciar en el Parlament de les Illes Balears, ja està treballant amb la reorganització i en el repensament del servei de cara en el proper període. I, per tant, òbviament, farem una valoració holística intrínseca d'aquelles mancances i d'aquelles debilitats que puguen tenir, no sols a Formentera, òbviament, arreu de totes les Illes Balears, per tal de fer aquest servei més fort i, sobretot, també, per tal de fer-lo més eficient.
Conseller, no li vull robar més temps, però és que ens veiem obligats també a preguntar-li sobre un tema que cada vegada se sent més a Formentera, que és admetre que tenim una capacitat de càrrega, que tot té un límit, i que potser estem tocant sostre també en el número d'embarcacions que hi ha fondejant al nostre litoral. Sobre això, s'han fet alguns estudis, tant per part del govern balear com del Consell Insular de Formentera, que coincideixen més o menys en posar un topall d'embarcacions a tot el nostre litoral. Això és viable? Ho dic perquè, clar, Costas ja sabem el que opina sobre el fondeig lliure en zona d'arena. Algun dia veurem això fet una realitat? Vostè recolza aquesta postura? Com ho veu?
Jo recolz que Formentera té una capacitat de càrrega, recolz que Formentera té una capacitat de càrrega que ha estat superada i recolz que les Illes Balears tenen una capacitat de càrrega que en determinats moments han estat superades. Jo crec que més clar i més nítid no puc ser. No? Però vostè tocava una tecla que és important i és estructural i a la qual jo abans hi feia referència. L'àmbit competencial de la part marina és un àmbit competencial extremadament complex, no? Dins el que és l'estat espanyol. I, per tant, hi veiem dificultats a l'hora de poder doncs, implementar algunes polítiques. I li dic des de l'experiència personal i pròpia. La tramitació i l'aprovació del decret posidònia va ser una odissea, si me permet aquesta expressió, en part també pels temes competencials. No? I sort de que l'Estat va entendre de que les comunitats autònomes teníem també aquestes competències. Amb això vull dir també que el tema de la capacitat de càrrega i, per tant, de les limitacions que hi pugui haver a la mà és un tema que va molt més enllà de doncs, les connotacions ambientals. Aquí estem parlant de lliure circulació de mercaderies, de lliure mercat també, per tant, de les activitats econòmiques que s'hi troben. Per tant, ja no estem parlant ni tan sols d'un tema competencial des d'un punt de vista ambiental. Estem parlant d'una cosa molt més complexa. No? I, entre altres coses, aquest és un dels motius pels quals jo reitero en determinades ocasions, i també ho he fet en diferents conferències sectorials, de que l'Estat s'ha d'implicar més en la conservació de la mar Mediterrània i, òbviament, en la conservació del nostre mar balear, no? Perquè sense l'Estat alguna d'aquestes coses doncs, se topen amb tota una sèrie d'entrebans. Vostè feia referència a un dels claus, no? Que és doncs, les interferències que puguem trobar, no? O les discrepàncies que puguem trobar per part de la demarcació de costes o per part també del propi ministeri, no? Per tant, jo crec que això és un tema important. Crec també, i ho dic honestament, que treballant conjuntament amb el Consell Insular de Formentera hem aconseguit coses molt potents i que a vegades doncs, no els posam de manifest. El que està passant a Formentera, i repeteixo, és una feina conjunta, no és una feina atribuïble a una conselleria d'un govern autonòmic, és una feina conjunta, és una fita molt important. Vaig poder tenir l'ocasió de participar durant un dia en el Mediterrània Posidònia Network i precisament se traspuava, no? Si me permet, aquesta enveja d'altres regions demanant-nos com havien fet per arribar a tenir el dispositiu que tenim en quant a sa Posidònia. No? I per tant, en aquest sentit, jo crec que també hem de seguir treballant. A Formentera vam aconseguir que en la capitania de la Marina Mercant doncs, hi hagués els símbols de la Posidònia oceànica, les cartes nàutiques, una cosa que no s'havia aconseguit mai conjuntament la passada legislatura amb el Consell Insular de Formentera i la Conselleria de Medi Ambient, doncs varen poder aconseguir aquesta fita. Per tant, la persistència s'ha demostrat que és clau per anar avançant, a vegades no tan aviat com ens agradaria, però que és clau per anar avançant en aquest cas en la conservació d'aquesta planta endèmica.
Bé, l'altre dia, com vam tenir l'oportunitat d'entrevistar-lo aquí a la ràdio, ja li vam preguntar sobre el desplegament d'agents de medi ambient a Formentera, que en principi es concreta amb tres efectius, tot i que sabem que un d'ells ara doncs, ha demanat un desplaçament a Eivissa. Entenem que la conselleria doncs, el substituirà el més aviat possible. Comptaran amb barques? Oi? Perquè, clar, tenint tant de mirall d'aigua i tanta Posidònia i tantes embarcacions, home, estaria bé que els agents de medi ambient comptassin amb alguna embarcació per poder fer efectiva alguna sortida de control de vigilància o de sanció.
Bueno, els agents de medi ambient tenen a la seva plena disposició 7 dies a la setmana, 24 hores a la setmana, totes les embarcacions del servei de vigilància. Ells són part d'aquest servei i, per tant, se poden enrolar en aquestes embarcacions, que de fet ho fan, doncs, en el moment en què ells trobin oportú o en el moment en què fan determinades campanyes. Per tant, mitjans, diguéssim, de transport marítim en tenen a la seva disposició, sobretot des de maig fins a setembre. Per tant, jo crec que en aquest sentit també aquesta cobertura la tenim. Jo crec que és important també seguir treballant en col·laboració amb altres administracions, per exemple, amb la Guàrdia Civil, que té constància de que la Guàrdia Civil també està treballant, no?, per tenir més presència espitiuses dins el seu àmbit marí. Jo crec que també això és important, no? I des de gent de Medi Ambient doncs, seguirem treballant, òbviament, per incrementar les seves condicions i els seus recursos. Ho han fet, hi ha hagut un increment d'agent de medi ambient a Pitius des d'aquests darrers anys i en concret també a Formentera, a l'illa de Formentera, no? Òbviament, la col·laboració entre institucions és també vital, bàsicament perquè els recursos són els que són i, per tant, aquí el que hem de fer és establir sinergies per tal de doncs, fer de recursos públics, siguin de les administracions que siguin, doncs uns recursos molt més eficients i molt més diligents damunt el territori i en aquest cas damunt la mà.
Sí, i bona falta fa aquí a Formentera. Jo vam comentar l'altre dia amb aquestes festes a bord, amb tota mena de venedors que circulen per allà amb embarcacions servint els iots. Bé, ja heu apuntat, millorar la coordinació amb la Guàrdia Civil, entre altres accions. I ara sí, per acabar, conseller Mir, sobre la regulació de l'estany d'espeix, ho dic perquè estem a la recta final perquè els ciutadans i ciutadanes de Formentera puguin fer arribar els seus suggeriments per aquest reglament d'ús d'aquest projecte de fondeig. Al respecte de com s'està plantejant aquest procés participatiu a Formentera, d'aquest topall de 285 embarcacions perquè puguin fondejar o amarrar-se en els pantalans mòbils a la nostra illa aquí a l'estany d'Espeix, com veu aquest projecte? I per aquí ja sap que hi ha bastanta polèmica a Formentera, d'una banda pressionen i molt les empreses que fan negoci doncs, utilitzant l'estany d'Espeix, d'altra banda hi ha doncs, gent de tota la vida diguem-ne que té por de que no pugui tenir la seva barqueta com la van tenir els seus güelos a l'estany d'Espeix. Com aborda aquest paisatge que no deu ser gens fàcil?
Bé, jo aquí, òbviament, el primer que diré és que vull ser prudent. Estem dins un procés on doncs, és el Consell Insular de Formentera qui ho està gestionant i qui té, d'acord amb el conveni signat entre les dues administracions, la potestat i la competència de transitar i de tramitar aquest reglament i, per tant, és un tema que des d'un punt de vista social de Formentera sé que és sensible i sé i m'acosta de primera mà que el Consell Insular de Formentera està treballant en aquest sentit. Estic parlant del reglament, de reglament d'ús de l'estany d'Espeix. Sí. Sé que també fa dues o tres setmanes hi va haver una taula redona on jo hi havia de participar, però per motius d'agenda hi va participar el director general d'Espais Naturals, en Lloret Mas, i que per tant ja se van debatre i se van donar les explicacions per part del Consell Insular. A nivell d'història, això comença la passada legislatura, bueno, sé que Formentera, òbviament, era un tema que ja se venia, doncs, parlant des d'anys enrere, la passada legislatura, precisament, i jo, com a director general d'Espais Naturals, llavors, doncs començam a fer feina d'una manera totalment conjunta i diligent amb el Consell Insular. De fet, el projecte de regulació de l'estany d'Espeix el va fer i tramitar la Conselleria de Medi Ambient i Territori, òbviament, en consonància i en acord amb el Consell Insular de Formentera. se varen aconseguir, que això també ho va tramitar el govern de les Illes Balears, doncs, autorització per part de la demarcació de costes, que vostè sap que aquesta no era una fita fàcil i que jo crec que des de la persistència la varen poder aconseguir. Després varen signar un conveni, ja que aquest era competència autonòmica i, per tant, per cedir les competències de regulació en el Consell Insular de Formentera, que al cap i a la fi era el que el Consell volia i, per tant, varen entendre que era important respondre en aquesta voluntat del Consell Insular de Formentera i dins d'aquest conveni, doncs, una de les coses que se regulava era fer un reglament d'ús per part del Consell Insular de Formentera. Per tant, ara estem dins d'aquesta darrera passa per tal de que l'estany d'espeix pugui convertir-se en un espai molt més sostenible i molt més resilient. La meva valoració com a conseller de Medi Ambient i Territori és aquesta. L'estany d'espeix era una zona que s'havia de regular, era una zona que és parc natural i que, per tant, enteníem també des del Consell Insular que no podíem seguir d'aquesta manera, entre altres coses, perquè hem de donar compliment a la normativa ambiental. Crec que és una gran fita, crec que és un gran pacte entre les dues administracions, i ho dic sincerament, i ho dic en coneixement de causa, perquè som també conscients i coneixedors de la feina i de les hores i de les reunions que ens ha suposat tot aquest camí, i ara, bueno, sé que el Consell Insular està dins d'aquest reglament, però que, com li comentava en el principi, vull ser prudent perquè sé que és un tema sensible i estic convençut de que la solució acabarà sent satisfactòria per tots.
Miquel Mir és conseller autonòmic de Medi Ambient. Li agraïm molt que una vegada més ens hagi atès aquí a Ràdio Illa. Que tingui una bona setmana.
Molt bé, moltes gràcies. Igualment, una abraçada.